al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15 i comencem l'Eix 59 d'avui. Arrenquem amb els titulars. El jutge desestima les mesures cautelars de GDP Recycling, l'empresa que realitza extraccions a Can Cararac. Rubén Mendy, pagès d'origen navarrès, s'emporta el primer premi al concurs de carabasses gegants. Unes 250 persones assisteixen a la tercera edició del FAI Fest, el Festival de Música de Riells del FAI. I comencem la ruta per l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59, parlant del cas de Can Cararac, la finca de Caldes de Montbui, on aquest últim mes s'ha centrat l'atenció del poble. El jutge ha desestimat les mesures cautelars que GDP Recycling havia demanat per poder seguir treballant. L'empresa GDP Recycling de Caldes de Montbui realitza extraccions d'àrids a Can Cararac incomplint un decret aprovat per l'Ajuntament on li denega l'activitat. Per poder treballar de manera legal, l'empresa hauria de tramitar un pla especial, fet que de moment no ha succeït. Per això l'Ajuntament li ha clausurat fins a 4 vegades l'activitat amb un precinte que l'empresa ha trencat cada vegada i ha seguit treballant. Fa uns mesos l'Ajuntament va interposar una denúncia administrativa que s'està tramitant al jutjat. Al mateix temps l'empresa va demanar mesures cautelars per poder seguir treballant. Isidre Pineda, alcalde de Caldes, ha anunciat la desestimació d'aquestes mesures cautelars per part del jutge. Des de l'oposició, la CUP demana més contundència en les mesures preses per part del consistori.
Presentar una querella criminal pel tancament reiterat de precintes, com demanen també algunes veïnes, no es pot associar al nostre entendre, com s'ha intentat justificar, amb una reclamació o possible reclamació de danys i perjudicis per part del promotor. Si l'activitat no és lícita, al nostre entendre difícilment se li donaran danys i perjudicis. Per tant, i vinculant-ho amb la notícia que ens donava el senyor alcalde fa uns minuts, si la justícia falla a favor nostre en aquest cas, no? A favor de l'Ajuntament, els demanem valentia.
El grup de ciutadans organitzats per intentar aturar l'activitat demana a l'equip de govern que prengui noves mesures. Des del grup asseguren que resten a l'espera de novetats significatives i coneixen en detall la resolució judicial i les accions que emprengui el govern municipal. Rubén Mendy, pagès d'origen navarrès, s'emporta el primer premi al concurs de carabasses gegants, celebrat aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Carabassa de Sant Feliu de Codines. Cada any, les carabasses més grans tenen cita a Sant Feliu de Codines per competir pel premi a la més pesant. Aquest cap de setmana ha tornat a ser el moment amb la 15a Fira de la Carabassa. El concurs ha acabat amb Rubén Mendy com a guanyador per tercer any consecutiu, amb una carabassa de 684,6 quilos, seguit del segon premi a Salvador Mogues i Poti, que van fer equip junts amb una carabassa de 633 quilos. Els concursants expliquen que per poder cultivar carabasses de més de mitja tona es necessita molt esforç i sacrifici. Escoltem Salvador Mogues.
Jo m'hi dedico des de febrer fins al setembre cada dia 5-6 hores. Has de comptar que per una carabassa d'aquestes necessitem, jo les faig de 100 metres quadrats, la mata 100 metres quadrats. 100 metres quadrats vol dir que tens 100 metres quadrats de fulles, que hi ha moltes podricions, moltes fetes, que si la pluja, que si els mal temps, ara fa massa sol, fa massa calor, ara, tot això és problemàtic i has de combatre tot això.
Durant el cap de setmana, a la plaça Josep Umbert Rosàs s'ha omplert d'activitats i parades amb productes derivats d'aquesta hortalissa. La fira està organitzada per l'associació Els Boines Negres. Actualment, Sant Feliu és dels pocs llocs a nivell estatal on es realitza una fira amb una competició d'aquest tipus. De fet, se'n va ser la inspiradora perquè se'n repliqués una a Sant Joan de les Abadeses el pròxim 20 d'octubre. Joan Codina, dels Boines Negres, destacava que de cara a la pròxima edició volen que la fira esdevingui internacional.
O sigui, actualment a l'estat espanyol hi ha Valtierra, a Navarra, i Sant Feliu de Codines. I amb el seu primer any encara ens han vingut carbasses, per dir una cosa, de fora. Però esperem que de cada any que ve gent del sud de França i del nord d'Itàlia que no hagin d'anar al nord d'Anglaterra a conèixer anar a Alemanya. Perquè aquí el nom de Barcelona encara ven molt. I quan vens Barcelona, la gent se'ls obre uns ulls així.
D'aquesta manera, la vila tancava el cap de setmana amb el poble col·lapsat de gentada i amb les persones de totes les edats fent-se fotos al costat de carabasses gegants. Unes 250 persones assisteixen a la tercera edició del FAI Fest, el Festival de Música de Riells del FAI. De totes les edats es va acostar al FAI Fest aquest dissabte al vespre, creant un espai intergeneracional. El balanç d'assistència és d'unes 250 persones, una xifra una mica inferior a la de l'any anterior. Des de l'organització ho atribueixen a les baixes temperatures i a la humitat que hi va haver durant la nit a partir de les 9 del vespre, per la ubicació del festival, just al costat dels cingles de Bertí. Mònica Condins, una de les organitzadores, valorava així l'edició.
Vull dir, crec que sobretot en ficar sobre la taula molt bon valor a l'esforç humà i de sacrifici que va haver-hi per part de tothom, perquè són quasi 24 hores treballant sense parar, sense cap ànim de lucre, simplement per amor a la cultura, a la música i al nostre poble. I agrair a tothom l'esforç i als assistents per haver vingut, haver parlat amb nosaltres, haver-nos donat la seva opinió i haver gaudit d'un festival que s'hi fica un munt d'amor i que té màgia pròpia.
Una de les actuacions més destacades va ser la de Fai on Fire, una associació de Riells del Fai que va fer una actuació escupint foc i fent malabars també de foc, a banda també de la majoria de concerts que van ser valorats molt positivament per part del públic. El pàrquing de les Hortes de Caldes de Montbui torna a funcionar amb total normalitat. Durant aquest mes de setembre, el pàrquing Centre del Sindicat torna a funcionar al màxim de les seves capacitats, després d'haver tornat a posar en funcionament, a principis de mes, unes 10 places que havien quedat inutilitzades per desperfectes a la façana exterior. Els problemes tècnics sorgits durant l'estiu es concretaven en el desplaçament horitzontal del mur de gavions de la façana exterior. Aquest moviment va generar que les gàbies, que són malles de ferro que subjecten els blocs de pedra de la façana exterior, no poguessin realitzar correctament la seva funció de subjecció. Per aquesta raó, van acordonar algunes places de pàrquing que tocaven a la façana, ja que hi podien caure pedres. Segons el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, aquesta setmana han acabat de solucionar aquestes deficiències i ara falta que facin l'auditoria per poder valorar amb propietat les causes d'aquests desperfectes i comprovar la resta de l'obra per tal que no apareguin més problemes. Davant d'algunes preguntes dels grups municipals, Martín deia que de moment no saben qui farà l'auditoria ni quin assumirà el cost.
Un cop, crec que avui s'ha posat l'últim reforç, avui o ahir, un cop fet tot això, el que creiem que serà convenient seria fer una auditoria, que és el que comentaves tu, Joan, per veure que realment no hi hagi cap altra falla. O sigui, a mi em queda, per dir alguna cosa, em queda aquell dubte, de dir, bueno, s'ha produït això, però i si hi ha algun altre error de càlcul, no? Aleshores, aparentment, i segons tot el que... Primer perquè no surti res més, però potser seria... No, potser no. Serà bo de fer-la, aquesta auditoria. Cost, etcètera, etcètera, no, de moment no ho tenim. En quan ho tinguem, ho comentem.
En aquest sentit, des del consistori senyalen que l'origen del desperfecte prové de l'execució de l'obra i per això l'empresa constructora ha col·laborat executant les obres de reparació a cost zero per l'Ajuntament. En poques setmanes, els bombers de la Generalitat han fet dues cremes controlades al Moianès. Amb l'objectiu de mantenir un sotabosc més net i sense tanta vegetació que faciliti la propagació d'un incendi forestal, aquestes últimes setmanes els bombers de la Generalitat han fet un seguit de jornades de cremes controlades a Castellcir i Santa Maria d'Oló. La pràctica és habitual, però aquest any el cos de bombers n'ha augmentat el nombre a la Catalunya central. Santi Montsec, de l'agrupació de defensa forestal Quercus, del Moianès, en destacava el canvi d'estratègia.
Sí, aquest any és un any rècord, jo no ho havia vist mai, que s'estan fent tres cremes controlades per aquí a la zona. Doncs s'han fet així aleatòriament aquí a Casa Mitjana, aquesta de Castellcir, l'Oc i el Clapés, i a Casa Saies, a Castellgalí, és pujant.
Les agrupacions de defensa forestal són convidades a aquestes jornades de cremes controlades per tal que aprenguin noves maneres de treballar.
I llavors, doncs, tenim la gran sort de que fa uns 3 anys que ens conviden a les ADFs i el qui pot també hi va. I bueno, clar, és aprendre i escoltar els que hi entenen i intentar de saber el millor per tots. I amb aquestes jornades, doncs, això va molt bé.
Les cremes controlades també es fan amb la presència de bombers d'altres punts d'Europa, que arriben aquí per intercanviar impressions sobre les maneres de treballar a cada país. I passem als esports. En futbol, les franqueses i Caldes van empatar a 2 en un duel trepidant entre els dos equips amb ocasions d'estar a la part alta de la taula classificatòria. El partit va estar marcat per la màxima igualtat entre els conjunts i cap d'ells no va ser capaç de poder ser el dominador absolut del maig. El partit va començar amb un lleuger domini del conjunt local, que va sortir a intentar trencar el Caldes i contrarrestar una de les seves millors armes, la possessió de pilota. A mesura que s'aproxima al final del partit, el Caldes es va anar acostant a la porteria local i va trobar el premi a la insistència en forma de penal. Albert Camí no va fallar amb un gol que posava les taules al marcador. En els darrers instants, els dos equips es van bolcar a l'àrea rival amb pilotes penjades, però sense èxit i l'empat va acabar sent definitiu. I no deixem el futbol perquè el Sant Feliu de Codines s'ha imposat contra el Voltregà amb un contundent 5-0. Al minut 13 ja es va posar per davant el marcador per mitjà d'Eduardo Castro, l'autèntic protagonista del partit, en marcar fins a 4 gols. I empat a 1 del Castellterçol contra el Llorença per un gol en pròpia porta d'aquests últims. Just abans de la mitja part, el Llorença avançava el marcador amb un xut llunyà i potent que sentenciava al final de la primera part. A l'inici de la segona, un córner tancat i una patinada d'un defensa del Llorença va enviar la pilota dins la xarxa. Aquest gol al primer minut de la segona va tancar el marcador a Sant Llorenç, un camp complicat per jugar a futbol on es van repartir un punt per cada equip. I pel que fa a l'hoquei, el Rec amb Làser Caldes va saber gestionar un partit per posar-se a la butxaca la primera victòria de la temporada, que se li va complicar, ja que el Voltregà va arribar a empatar un 2-0. Tot va començar rodat pels d'Eduard Candami, que van posar 2-0 als 5 primers minuts gràcies a un doblet de Dani Rovira. Però el Voltregà és un equip que aprofita el mínim error dels rivals, una virtut que va lluir per equilibrar el marcador abans del descans. Quan faltaven 9 minuts pel final, Moles va ser expulsat en veure la segona blava per protestar i el Caldes va saber aprofitar aquesta superioritat numèrica per liquidar la primera victòria amb dues dianes de Marcos Blanquer, la primera de falta directa i la segona amb rematada de primeres. El Voltregà es va aliar amb la sort i Vargas va fer el 5-3 després que un jugador del Caldes desviés el seu xut. Malgrat el gol i que l'equip usonenc va pressionar jugant sense porter, l'equip de la Vila Termal va saber administrar els minuts finals. I tanquem amb l'hoquei femení de Vigues i Riells. amb una victòria contra les Rozas. L'hoquei femení de Bigues i Riells no va ser efectiu en proporció amb totes les ocasions que va disposar davant de les Rozas, però tot i així va saber insistir fins a trobar el premi de la victòria, primera d'aquesta temporada. L'equip de Ramon Peralta va dominar l'equip madrileny de principi a fi i Igualada va marcar el primer en un rebuig. Tot i així, les visitants van empatar ràpid a través d'una falta directa de Gelasí. L'empat no responia a la realitat d'un partit en què el Bigues estava sent molt superior i Borràs va culminar una jugada col·lectiva entrant pel segon pal. Però en la darrera jugada del primer temps, Gelasí va fer la Igualada en una transició. El Bigues va rectificar els errors de la primera meitat a la segona i Borràs, entrant per banda i Igualada amb un remat a l'interior de l'àrea, van fer que la victòria anés a parar de manera merescuda pel Bigues. I fins aquí el programa d'avui. L'ES 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'ES 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en